Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
La doctora Mercè Boada, neuròloga, està participant en un simposi sobre demències que organitza la Fundació ACE i l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctora Boada, bon dia.
Bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres aquest matí a través de la unitat mòbil. Ja hem explicat algunes coses, acabem de sentir els familiars dels malalts i m'agradaria entrar directament en matèria amb algú que ens ho pot explicar. Què sap la ciència del que causa l'Alzheimer?
Bé, la ciència en aquest moment sap com moltíssimes coses del que causa la malaltia d'Alzheimer. Ha passat avui que aquest any enguany fem els 100 anys d'Alzheimer i jo quan ho intento explicar-ho i fer-ho molt fàcil dic que la malalta Augustí del doctor Alzheimer tenia dues lesions cerebrals que són idèntiques a les que en aquest moment els cervells que nosaltres podem estudiar de la malaltia d'Alzheimer apareixen, que són les plaques senils, les que ell va dir plaques senils, i els capdells neurofibrilars. Quina ha estat la diferència? Fins i tot la diferència de 100 anys és que sabem qui és el que està dintre d'aquestes plaques senils i sabem qui és el component d'aquests capdells neurofibrilars i en quina seqüència un i l'altre interactuen i fan el gran desgavell, o sigui, desmoronen l'estructura cerebral, sobretot de l'escorça.
Val. El que encara no sabem és com para aquest desgavell.
Exacte. El que no sabem és com... O sigui, fixi's, el que no sabem és com para aquest desgavell, que és molt fàcil d'explicar-ho i que la gent ho pot entendre molt bé, per exemple, quan parlem de metàstasis cerebrals. Per exemple, les metàstasis cerebrals, què són? Són cèl·lules que van a la seva, que campen qui puguin, que fan el que els donen la gana, que són emigren a tot arreu, que fan grups per on vulguin i fan les desferres que vulguin, però que no tenim una proteïna que les controli, o no tenim uns enzims que la controlin, o un fàrmac que les aturi. Les altres, o sigui, les neurodegeneratives, són unes cèl·lules que es deixen anar, o sigui, que no es cuiden, que es deixen que es desmuntin, que es deixen enderrocar, i no tenim algú que faci constantment la rehabilitació d'aquestes cèl·lules, o sigui, que constantment les tingui a punt. Són dos conceptes, un per un cantó i un per un altre, que acaben al mateix lloc, que és que aquelles cèl·lules que tenien una funció determinada la perden.
Entesos. Doctora Boada, moltes consultes dels oients, una de clàssica. L'Alzheimer és una herència o depèn de l'estil de vida?
Bé, anem-hi a veure aquí. Anem a veure aquí perquè moltes vegades és molt difícil explicar el que... Fixi's, nosaltres ho heredem tot, perquè heredem tot del pare i heredem tot de la mare. Una altra cosa és que la transmissió genètica, o sigui que nosaltres heredem un gen que té una anomalia i que aquesta anomalia sigui el que diuen els genetistes i els metges penetrant, o sigui d'alta penetrància, vol dir que l'heredarem segur i que normalment l'heredarà més del 50% dels nostres fills. Si tinguéssim 100 fills, 50 tindrien aquesta anomalia. Això, amb el món Alzheimer, representa un 1% de la població i s'ubica amb la gent que expressa la malaltia d'Alzheimer en edats molt joves. Per exemple, 40 anys, 45, 50, 55, 60 està el dintell entre el ser un presenil, però encara és un presenil, encara és un personatge molt jove. Però són famílies molt concretes que elles han anat repartint i anant passant aquesta genètica forma penetrant. Els altres, el que heredem és brossa, fixi's.
Yeah.
La brossa. Llavors, algú de nosaltres pot tindre aquella mala fortuna d'heredar tota la mala brossa d'algú. I això és el que se'n diu l'Alzheimer esporàdic. O sigui, nosaltres tenim factors predisposants. Aquella família, que en una família hi ha tres tiets que tenen Alzheimer, i la meva mare també en té, té un percentatge per sobre d'un 30% de l'altra població de poder patir Alzheimer. A quina edat? A l'edat que es considera l'Alzheimer senil, a partir dels 70.
Però això ha de ser que tinguis el pare o la mare i els germans, els tiets, vaja.
O que tinguis tiets, o que hi hagi una mare i uns tiets, ja. O sigui que tu tinguis el que nosaltres en diem un acúmul. Per què?
I si només...
Perdó.
No, és que s'acumulen les preguntes. I si només és el pare o només és la mare?
Doncs és esporàdic. Puc tindre-la com no puc tindre-la, però tinc moltes possibilitats de no tindre'n, perquè el percentatge, el risc, no arriba més del 30%. El que passa és que hi ha un altre element aquí, fixi's, que a veure, que està mediatitzat per l'hereditari, però que és la prevalença i la incidència d'aquesta malaltia. Nosaltres en aquest moment diem, tenim molts Alzheimers. La població mundial està creixent amb Alzheimer. És una malaltia social, És una malaltia social. Però hi ha un factor que és un factor que ens ha portat a la gran eclosió d'aquesta malaltia, i és que vivim molt bé, i és que vivim molts anys. I el factor per ara capdalt amb el desenvolupament de la malaltia és ser vell. Per tant, si jo tinc una població de 80 anys, amb aquesta població de 80 anys, la possibilitat de tindre Alzheimer és que el 40% d'aquesta població d'entre 80 i 85 tindran Alzheimer. El que passa que si després busco la població de 85 a 90, aquests gairebé se n'anirien al 50%. L'avantatge és que en tinc molts de 90, molts, perquè la medicina ha avançat moltíssim, però si ho comparo amb la gent de 65, els altres són milions.
Ja ho entenc. Aviam, més coses. L'estil de vida, o per dir-ho molt, molt rudament, ser ric i haver viscut bé, o ser treballador i haver hagut d'anar sempre amb la llengua fora, marca la possibilitat de tenir Alzheimer o no?
A veure, jo li diria què em vol dir vostè de viure bé, perquè jo puc ser ric i viure bé, ser un fumador empedernit, beure i beure moltíssim, no fer gens d'exercici perquè tinc un cotxe que em porta per tot arreu, ser sedentari, menjar una quantitat de greixos, i això vol dir que aquest ric té molt mala qualitat de vida. O sigui, hi ha uns factors que són uns factors externs. Miri, epidemiològicament, i en l'estudi del cardiovascular estudi americà, o per exemple l'estudi de Rotterman, liderat en aquest cas, amb aquesta parcel·la de poder per la doctora Alfred, va dir: el tenir hipertensió mal controlada, el tindre quantitat de greixos dolents, que l'altre dia el doctor Valentí Fuster parlava dels greixos bons i els greixos de tindre, sí, greixos dolents. El fer molt de sedentarisme, el no tindre activitat física, el no tindre activitat mental d'associació. El que estem fent ara, o sigui, que jo estic esbrinant el meu cap i vostè està esbrinant, quina pregunta em pot fer-me millor? Fins, sí. Això són factors de protecció per la... No fer-ho és un factor ambiental que afavoreix l'Alzheimer.
És a dir, un senyor que no controli, una senyora que no controli la hipertensió, que tingui excés de greixos dolents, que es passi el dia assegut davant del televisor...
Malament.
No vol dir que acabi tenint Alzheimer, però malament.
Però malament. Per què? Perquè també està incidint en un factor de risc vascular amb el qual les dues coses estan lligades. Però malament, malament. No ho fem bé.
Val. Ens estan arribant, mentre estem parlant, doctora, més preguntes. Per exemple, a una senyora li van diagnosticar un Alzheimer precoç, 58 anys. És cert que la degeneració és més ràpida?
Sí, està descrit. Efectivament, està descrit. Que estan més ràpids i el desgavell, jo ho he sentit amb els que han participat en aquest, estan participant en aquest col·loqui, que en un moment determinat un s'esgarrifa de com un individu perd. No?
Sí, en 3 mesos, deia.
En 3 mesos,
sí.
No ho poden arribar a entendre.
Sí, sí,
doncs
sí, sí.
Amb els presenils, la baixada de graons, m'entén, és, per exemple, de l'àtic al soterrani, de cop. Wow. I la gent ho entén.
Val, una altra pregunta. Què sap de la galantamina? Ha sentit a dir, ha llegit a internet que hi ha unes puncions que es fan directament al cervell.
Bé, a veure, amb la galantamina no ho sé, perquè amb la galantamina ja no ho he sentit. La galantamina és un fàrmac clàssic per la malaltia d'Alzheimer. I el que sí és que efectivament hi ha un estudi que ha sortit i ho han pogut llegir els assidus a internet, hi ha un estudi que amb una inclusió de molt pocs malalts, amb un resultat de neuroimatge que és suficientment bo, que fins i tot que amb el cervell es traspassa, o sigui, es treu una part de les meninges, es posa una part d'una meninge molt vascularitzada, com si fessis un implant, i aquests cervells, amb aquella part, hi ha una part que es regenera, i aleshores, sí, quan tu fas un seguiment amb unes tècniques especials de neuroimatge, la capacitat funcional d'aquell cervell ha millorat. Ja. També n'hi ha altres, o sigui, s'han fet infusions de fàrmacs a nivell, amb un receptori, i s'han donat, fa molts anys es van posar cèl·lules que estan al voltant de líquid cefalorraquidi, com es volen posar cèl·lules mare per augmentar i propiciar la generació, i també s'ha intentat incidir en fàrmacs que s'entressin directament dintre del líquid cefalorraquidi i saltant-se a la barrera hematoencefàlica. Estem molt lluny d'això.
Encara estem lluny.
Molt, i els resultats en aquest moment són uns resultats que en absolut es podrien generalitzar amb una satisfacció i un benefici pels malalts.
Entesos. Una persona diabètica amb baixades de sucre, ho dic tal com ho diu, perd neurones.
Sí?
Pregunta si pot predisposar a patir Alzheimer.
Sí. Per què? Perquè és l'altre factor de l'entorn que ajuda a malmetre aquestes neurones. La hipòxia, per exemple, amb la gent, que no és un tipus d'Alzheimer, perquè moltes vegades nosaltres utilitzem la paraula Alzheimer molt genèricament per entendre que allà dintre hi ha una demència, però potser la causalitat n'és una altra. La gent que respira malament, que fa les apnees de son, que bàsicament està vinculat amb gent molt obesa, i que diu, no, ronco, però no em passa res, no, ronca, i a vostè li passa molt. Per què? Perquè aquests personatges, durant la nit, es passen moltes hores, molts minuts sense respirar, i és un butxí, i aquest cervell pateix, i aquestes neurones es malvetren. Com
una,
la diabetes,
última pregunta.
També.
Una última pregunta.
Digui'm.
Doctora Boada, una que es repeteix molt, que és quan saber que l'estem tenint. És a dir, tots a vegades hem tingut problemes de memòria. Ostres, on t'he posat ara les tisores? O què se n'ha fet d'allò? O no ens en recordem d'un nom? Volem dir un nom? Tenim perfectament la cara en aquell moment al cap i no ens surt el nom. Això està sent algun senyal que ens ha d'alarmar o no?
Bé, a veure, vostè em fa ara, senyor Bassa, la pregunta més difícil i jo intentaré fer-la el més fàcil, contestar-la el més fàcil possible.
Excel·lent.
A veure, fixi's. Nosaltres, quan perdem memòria, quan ens sembla que perdem memòria, podem perdre memòria perquè no estem atents amb el que estem fent. Perquè estem fent moltes coses i no estem atents amb el que estem fent. Però si aquesta memòria ens preocupa, fixi's, el que hem de fer és examinar-la, és mirar-nos-la. I nosaltres podem mirar la memòria. O sigui, el que no podem fer és estar pensant, estic perdent memòria perquè perdo paraules, noms i tal, que segurament és pel tràfic de vida que portem, i aquest és un factor important, no és l'Alzheimer, però jo necessito que algú demostri i em digui que no el tinc. Com ho fem? Fins i tot ho fem amb una bateria neuropsicològica. Per què? Perquè el primer tret de l'Alzheimer, que són les queixes de memòria, si jo, o un professional com jo que treballa en aquest món, objectiva amb unes bateries determinades que estan primmirades i validades i passades per mils i mils de persones, que efectivament la memòria està tuixé, està malament,
tocada,
tocada. Doncs aleshores això és un signe de que nosaltres hem de fer un seguiment d'aquesta persona. Per què? Perquè pot ser puntual en aquell moment o realment pot ser persistent. Aquest concepte és el concepte de deteriorament cognitiu lleu, benigne, de tipus nèsic. N'hi ha un altre que la gent es queixa de memòria, però quan nosaltres l'examinem té una miqueta de memòria, li falta alguna parauleta, alguna cosa de l'espai, de la concepció visoespaial no la tinc bé, el llenguatge, alguns noms, per exemple, paraules que comencen amb P o animals no em surten, petits, no faig una seqüenciació gràfica, les proves d'associació, hi ha una miqueta de tot, fins i tot nosaltres en diem, hi ha un mutejat. Aquests tenen un deteriorament cognitiu lleu, benigne, multifocal. També l'haig de seguir, perquè pot ser típic de l'envelliment, pot ser que allà hi hagi una patologia vascular, també pot ser que hi hagi un Alzheimer. Quan això ho veiem amb una edat superior als 70, per sobre els 70 anys, els estudis epidemiològics de gran pes, d'una gran solidesa, ens diuen que entre els 5-8 anys nosaltres podríem desencadenar un Alzheimer.
Val, però
que
això,
són
per
com
tant,
una antesala.
Ens ha de començar a amoïnar a partir dels 70 anys, per entendre.
Sí, o 65, perquè nosaltres hem de fer una bona prevenció. Sí, qualsevol de nosaltres, jo tinc un dolor al pit i penso, caram, què em pot estar passant? Fixi's, vaig amb el meu company metge, li dic, escolta, tinc això, aquest senyor em farà una revisió, em farà un electrocardiograma, em dirà, Mercè, estàs de conya, no tens res aquest cor, potser avui has treballat massa. Aquest mateix concepte, o sigui, l'angina de pit és per un cardiòleg, que després farà prevenció perquè no fem l'infart de miocardi, la pèrdua de memòria o el que jo perdi unes certes habilitats
per un neuròleg.
És per un neuròleg, una antesala, la posta en escena de l'Alzheimer que el tenim de controlar. El que no li han de tindre és por. Tinc un minutet per explicar-li dues coses de la por.
Un minutet, o sigui 30 segons per cada coseta.
30 segons. Una, no vaig al metge perquè tinc por de tindre la malaltia i m'esgarrifa. Gran equivocació. Segona,
equivocació.
Gran equivocació. Segona, no porto el meu malalt, el meu parent, al metge, perquè me l'estimo tant, me l'estimo tant que no vull que pateixi. Segona equivocació, hem de patir, ens ho hem d'assumir perquè com l'estimem i volem treballar perquè millori. Tercera, això és una cosa de vells, això és normal, no passa res. I després quan passa, i els hi diem, la gent s'esgarrifa perquè no entenia que estiguessin tan malament.
Doctora Boada, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Probablement algun dia en continuarem parlant. Gràcies per aquesta aproximació a través de la ràdio en el Dia Mundial de l'Alzheimer.
A vostès. Moltes gràcies pel seu treball i per poder parlar de l'Alzheimer a tot Catalunya.
Bon dia. Falten 11 minuts perquè siguin les 11. De seguida tornem des de Cornellà.
Cada tarda, de dilluns a divendres, toca el 2. Un concurs dinàmic, simpàtic i familiar, on veureu com de llestos, originals i divertits, podem arribar a ser tots plegats. Presentat per Jordi Díaz. Toca el 2, cada tarda a TV3.
Tots tenim el nostre primer dia inoblidable. El primer petó, el primer viatge en avió, el primer cotxe, el primer fill. Des d'Artesa volem compartir amb tu l'emoció del primer dia en què trepitges la teva nova vivenda, en què encens la llum de la teva nova vida. Artesa, passió immobiliària.
Ara La Vanguardia et descobreix les millors maneres d'escapar-te i desaparèixer amb les noves guies RAC, les guies més completes agrupades per activitats, turisme rural, familiar, a peu, actiu, d'espa, tranquil, amb bicicleta. Diumenge 24, a Turisme Rural, per només 1,95 € amb La Vanguardia. Amb la col·laboració del Santander.
Hola, bon dia. Sí, sí, passi per aquí després de validar el tiquet.
Filla, has volgut portar la bicicleta i a veure si ara no ens la deixen pujar. Potser que ho demanem.
Pare, que no és dissabte avui.
Com? Sí, a què ve ara això?
Doncs que no cal preguntar-ho, perquè els caps de setmana es pot portar la bici durant tot el dia.
I tu com ho saps?
Ja ho diu Bella. Noia, tens tota la raó.
Cada dia hi ha més persones que fan un bon ús del transport públic. I és que amb un comportament cívic i responsable, entre tots podem fer un transport públic millor. ATM, Autoritat del Transport Metropolità.
La teva salut és important. La de la teva empresa, també. Perquè sabem que la salut d'una empresa comença per la salut de la seva gent, t'oferim Sanitas Pymes, un producte amb una cobertura i un preu que s'adapta a les necessitats de cada empresa. Truca al 901-510-511 i informa-te'n.
Sanitas, per a allò que importa de debò.
Caminava per Barcelona i he vist un castell fet de persones que s'enfilava cap al cel, on esclatava un castell de focs que m'ha deixat amb la boca oberta i l'he tancat per poder escoltar un conte al carrer mentre algú vestit de...
Del 22 al 25 de setembre, embolica't, és la Mercè. Amb la Mercè, Barcelona batega, Ajuntament de Barcelona.
I jo només caminava per Barcelona.
Cicle de conferències, els camins, el viatge, els artistes, el MNAC. 8 sessions a càrrec d'especialistes per aprofundir en el viatge com a fet artístic.
Participa-hi i visita les exposicions El viatge a Espanya d'Alexandre Balabort i Domènec i Montaner i la descoberta del romànic.
Del 28 de setembre al 24 d'octubre, cicle de conferències, els camins, el viatge, els artistes. Entrada gratuïta i crèdits de lliure elecció per als estudiants de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de Girona.
MNAC, tens un gran museu molt a prop teu. Vine a viure'l.
Bé, senyors, això és així perquè ho dic jo. Si algú té una opinió diferent, que ho digui ara.
Jo!
La Vanguardia.
Jo!
Jo!
I jo!
Jo!
Gent amb opinió, gent de Vanguardia.
I jo!
I jo!
Neix la nova programació de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Apostem pel futur.
Continuem en directe des del Centre Sant Jordi de Cornellà, ara amb l'Elisenda Rodés, que és neuropsicòloga del Consorci Hospitalari de Catalunya i d'aquest centre de Cornellà. Bon dia, senyora Rodés. Gràcies per acompanyar-nos. No l'hem sentit molt bé, la senyora Rodés? Aviam.
Bon dia.
Bon dia, ara sí. I l'Eulàlia Cucurella, que és presidenta de la Fundació Alzheimer Catalunya. Bon dia, també, senyora Cucurella.
Bon dia a tothom.
Bé, parlem dels familiars. Què fan vostès pels familiars aquí?
A veure, nosaltres després, bueno, vam obrir el centre a finals del 2004 i ens, bueno, des de llavors hem anat veient doncs, una sèrie de necessitats dels familiars. Primer ens centràvem molt en els residents i realment amb aquesta experiència hem vist que tenien moltes necessitats i arrel d'això doncs, vam decidir fer un estudi pilot per engegar els grups de suport als familiars, d'acord? A partir d'aquí vam passar una sèrie d'escales d'ansietat, de grau de càrrega dels familiars, unes entrevistes més obertes per tal de saber doncs, quin tipus de problemàtiques sortien i a partir d'aquí vam veure doncs, una sèrie de problemàtiques que vam trobar uns problemes d'ansietat, de tristesa, de culpabilitat.
Sentiments de culpabilitat, abans ho sentíem al reportatge.
Sí, la culpabilitat la veiem molt sovint perquè, esclar, pel familiar, per aquella persona no és tan fàcil portar una persona propera en un centre desconegut. I llavors aquella persona normalment doncs se sent que ha fallat aquella persona, se sent culpable, que no ha sigut prou forta. I clar, tot això és difícil, no? Fa sentir malament. També una altra cosa que trobem molt sovint és el sentiment, bueno, a part de la culpabilitat, trobem que aquesta persona es va aïllant molt, que es va concentrant molt en cuidar en aquella persona, en aquell malalt, i deixa doncs, fins i tot la feina, les seves aficions, amics, i clar, aquella persona es va tancant. No?
Tot això com ho solucionen? Amb conversant només? Amb teràpia del psicòleg? Amb fàrmacs?
Mm-hmm. Bueno, amb el familiar, fàrmacs des d'aquí no, però bueno, primer portàvem un seguiment de les famílies. Amb aquest temps, com deia, doncs, vèiem que necessitaven més i per això vam engegar aquests grups de suport a les famílies, no? que bueno, pretén oferir pues, quinzenalment un espai on ells vagin sortint aquells temes que els preocupen més i que, bueno, que vagin sorgint.
Uh-huh. Qui ho suporta pitjor? El marit, la dona d'un familiar d'Alzheimer, els fills?
El cuidador principal, que normalment doncs, pot ser la parella, pot ser un fill...
Normalment una filla, diuen, no?
Que una filla,
molta de
sí.
L'atenció a un malalt d'Alzheimer recau en la filla, fins i tot en el supòsit que hi hagi diversos germans i hi hagi nois i noies, no?
Sí, això és curiós, però sí. Normalment les filles són les que suporten més aquesta càrrega i bueno, normalment venen molt afectades d'això, amb molta ansietat, amb molts problemes i sobretot se senten molt culpables de,
ja.
De no poder.
Què se li aconsella a un familiar d'un malalt d'Alzheimer quan veu que el seu marit o la seva dona s'han estimat tota la vida, l'insulta o crida o es torna violent?
Uh-huh. A veure, el que és molt important és recolzar en aquella persona i informar-la. Informar-la doncs, de què és la malaltia, bueno, dels recursos, dels sistemes legals, però sobretot de què és la malaltia. I entendre la malaltia doncs, ajuda molt a entendre què està passant. No? Quan aquella persona l'insulta, és diferent, no?
Uh-huh.
A vegades és molt típic doncs, que un familiar digui ostres, és que m'amaga les coses, no? A veure, a vegades no és que les amaguis, que les guarda ben guardades i després no se'n recorda, no? Doncs fer entendre totes aquestes cosetes que el dia a dia porten... Pues...
Uh-huh. Hem sentit ja moltes explicacions aquest matí sobre l'Alzheimer. Ens hem acostat a casos molt directes de familiars. Eulàlia Cucurella, presidenta de la Fundació Alzheimer de Catalunya, on focalitzaríem el missatge d'un dia com el d'avui des de la seva fundació?
Jo faria una mica una barreja potser entre el que ha dit l'Elisenda, entre el que ha dit la Mercè Boada, no? Diagnòstic precoç, estar alerta, i el que sí que focalitzaria és amb el que seria aquest ressò social que des d'aquesta emissora, per exemple, estem tinguent en aquest moment, no? La conscienciació, el fer entendre. Aquí s'han dit moltes coses, l'Elisenda també ho ha dit en un moment donat, no? Portar algú a un centre que no el coneix, però un dels familiars que han entrevistat deia, em diuen com portes la teva mare allà, no? Hi ha una sèrie d'estereotips socials, no? No entendre doncs, que això és una teràpia com pot ser un fàrmac determinat.
Igual que dones la pastilla, el portes al centre.
El portes al centre, perquè el centre no és un aparcament, no és un magatzem, és un lloc on li faran exercicis, on hi ha uns professionals preparadíssims.
Que tu no pots
amb
fer
allò,
casa.
El familiar no està preparat, una vegada parlant amb una companya, jo per l'altre àmbit soc professional del sector també, una companya em deia, diu, jo vaig estudiar infermeria i quan vaig acabar em van donar un títol. Diu, amb el cas de la malaltia del meu marit, primer em van donar el títol i després vaig estudiar com cuidar-lo, perquè la malaltia el que comporta és un canvi cada dia i el que ens ha servit avui demà no ens servirà.
Miri, ens estan demanant si els familiars poden fer com cursos, uns cursos per aprendre a tractar
sí,
els malalts.
Això és una mica el que volia, potser des d'aquí, no?, aprofitant.
Existeix això?
Existeixen cursos que es donen des de diferents entitats, ja no tan sols, doncs, com podem ser doncs, una fundació o les associacions purament de familiars que n'hi ha pràcticament a cada ciutat i cada poblet de Catalunya, ells mateixos fan formació, els grups aquests de suport, doncs, que parlava l'Elisenda, que des de totes les institucions acostumem a fer, també serveixen com a part de cuidar tota aquesta part més sentimental, també ajuden a formar, i a més, jo diria que l'única manera de poder viure el tenir aquest company, aquest pare, aquesta mare, o sigui, aquesta persona que té una circumstància que és una malaltia, perquè sóc molt en contra de dir els Alzheimer's, vull dir, no són malalties que van pel carrer, són persones que tenen una malaltia, això és el que lluitem molt des de la Fundació, doncs el que és important és que l'única manera de sobrepassar-ho és amb molt d'amor i amb molta formació. I la formació en els familiars és bàsica.
Des d'Alcanar, pare 11 anys d'Alzheimer, mare demència senil, s'ha sentit molt sola perquè els pobles no hi ha associacions, malgrat tot, les troba útils perquè altres no passin pel que ell ha passat. Senyores, moltes gràcies, són les 11.
Moltes gràcies.